Passa un minut de tres quarts d'una del migdia. Abans de que acabem, perquè recordeu que de seguida ve el Pou i companyia amb aquest Barça-Càdiz des del Camp Nou, que és a les dues del migdia, però comença, com sempre, la transmissió una hora abans. Abans, deia, de la una del migdia, una mica de música.
Ei, des de que he arribat que no faig més que donar voltes. Ei, creus que no he notat que últimament ja no m'escoltes? Però tot s'arregla molt de pressa, na, na, na. Quan engegues la banyera, na, na, na. Regalim amb gotes d'aigua, na, na, na. I es difumina el teu reflexe.
Deia la companya Clara Molins, la periodista del Via Lliure, que quan el Ferran Palau canta, el món s'atura una mica i les coses belluguen a un altre ritme. Que escoltar la seva música té un efecte, no sé si diria, com reparador, oxigenador, que en un moment com el que estem i com el vivim és certament agraït. Ara acaba de publicar el Ferran Palau un nou disc que és una meravella del pop així tranquil, minimalista, que es titula Parc.
Tesories en un parc. Deixaries passar els dies i parlant amb un estrany et veuria reflexar.
És el cinquè àlbum en solitari del Ferran Palau i després d'aquests cinc àlbums i amb un reguitzet de premis que l'han convertit de fet en un dels músics més aplaudits i estimats els últims anys a Catalunya i fins i tot algú diu que de músic de culte. I hem d'afegir un parell de cançons precioses que va publicar durant el confinament amb una mena de retrat personal sobre la pausa obligatòria de la pandèmia que es diuen Mitjanit i Cel clar.
Què faig si m'ofega la calma? Necessito explicar-t'ho a tu.
Després del tancament, el Ferran Palau ha situat l'escenari del seu nou disc en un parc que precisament seria el lloc més obert possible. A més, s'ha inspirat, diuen, en les pel·lícules de terror dels anys 80 per construir l'univers estètic del nou disc. És un dels imprescindibles d'aquest 2021, aquest parc de Ferran Palau, que ja ens escolta. Hola, Ferran, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, molt bé. Escoltant, home, allò que diguem-ne el mood, l'estat d'ànim canvia quan sentim la teva música. És cert que és un disc que surt en un d'aquests moments convulsos, no?, per molts aspectes, no? I ho parlàvem amb la Clara, no?, que posar-se'l és una mica com entrar en un altre món. No sé si ets conscient d'aquest efecte que generes a vegades amb la música.
Bueno, soc conscient que quan vaig treure el meu anterior disc, Kevin, és quan van ficar els presos polítics a la presó i també van haver-hi containers cremant a Barcelona, just la mateixa setmana. I ara que trec disco tornen a cremar els containers, ja... Sí, sí, és així, és així. I no sé, mira, suposo, m'agrada pensar que sí, que pot ser el contrapunt a tota aquesta mena de revolució.
Mira, de fet, hi ha una... Mira, et deixaré sentir una cosa, un àudio d'una persona que segur que et sona, que és la Luis.
Hoy es el día de Park. Por otro lado, no sé cómo se lo monta Ferran, que siempre sacamos sus discos cuando hay momentos revolucionarios superimportantes. I que apoyamos.
Publicat a Instagram, efectivament, la teva parella, la Luis, dient això. Sempre coincideix, o sigui, els altres tres anteriors també va passar alguna cosa o són els dos últims?
No, bueno, cel clar, podríem dir que la pandèmia mundial, però ja no va ser casualitat, ja,
clar,
això
clar.
Ja va ser a conseqüència del context. Uh-huh. Però sí, quan trec música són moments bastant traumàtics o caòtics o revolucionaris, o digue-li com vulguis. Uh-huh. I m'estic acostumant, ja, el que passa que em fa una mica de por treure un altre disco, perquè no sé què passarà.
Bueno, ja, sí que ho sabem què passarà, vull dir, hi hauran contenidors cremants segur. El motiu no ho sabrem, però els contenidors segur.
Segurament.
Tu tens un fill que em sembla que té 11 anys, oi?
Sí.
El fet que el punt de partida d'aquesta situació que hem viscut ara, dels aldarulls aquesta setmana, de les protestes, etc., siguin l'empresonament d'un músic... no sé si n'heu parlat, uh-huh. Li has explicat, com es fa això?
Bueno, és que ja té l'edat suficient com per no haver-li d'explicar les coses. A més, és una persona molt madura i ell ja treu les seves pròpies conclusions. És molt conscient de tot el que passa i dels problemes que tenim en aquest país. I realment, és, més que explicar-li, el que faig és debatre les coses amb ell, no? Uh-huh. I m'ensenya, realment m'ensenya més ell a mi que al revés.
Demanes i et demano per
El disc que escoltem avui del Ferran Palau és fruit dels mesos de confinament, que suposo que devies dedicar a escriure allò compulsivament, no? Perquè el darrer disc és del 2019 i hi ha moltes vegades que la gent no treu discos tan seguits, no, el Kevin?
Sí, bueno, és una espècie de sistema que he trobat de treball. Ara ja només em dedico a la música, ja no he d'anar a treballar enlloc, i això fa que tingui molt més temps disponible. I també sóc neguitós, no? Necessito estar treballant d'alguna manera, fent música sempre, per sentir-me bé amb mi mateix, i això fa que vagin sortint cançons, i si tinc cançons les gravo i les publico. I més ara que els concerts, bueno, jo vaig fent concerts, però sempre estan allà penjant d'un fil, i almenys sé que la música que trec i es publica a internet i està a les botigues de discos, doncs allò és segur, saps? Si una cosa puc fer és aquesta i segueixo fent-la.
He dit al principi que situes el disc en un parc, que és la cosa més oberta que podem imaginar així d'entrada, no? És per aquest motiu o té altres significats per tu, el concepte del parc?
Normalment, quan jo trio els títols dels meus discos, en el moment que els hi poso, no signifiquen absolutament res. Per mi són com plantejaments, no? Una paraula que m'agrada, com visualment m'agrada, me la imagino en una samarreta estampada, i penso, a partir d'aquí, això pot florir i pot convertir-se en alguna cosa. En el cas de Park, és tan recent la sortida del disc que jo crec que és un recipient buit encara, s'ha d'omplir de contingut, i normalment això li dona a la gent que escolta el disc i que acaba convertint aquest símbol en alguna cosa.
Però tu a la teva vida tens gaires parcs, no sé si a Collbató o és una llicència artística o d'adolescent el parc significava algun lloc especial o no especialment?
Sí, a Collbató estic absolutament envoltat de parcs de tot tipus, parcs d'aquests que estan al bosc perquè els avis facin exercici. Home. Tinc un skatepark una mica més avall, els columpios dels nens, estic envoltat de parcs.
Un parc a la nit també pot fer por. I precisament Park té, com dèiem, un videoclip inspirat en el subgènere del terror que es diu Slasher, i que diria que el so del disc també es mou per aquesta època, pels 80, no? I no sé si l'estètica, fins i tot.
Sí, això és una cosa que sempre m'ha agradat moltíssim. Jo de petit em volia dedicar a fer cinema de terror. Estava totalment obsessionat amb Viernes 13, amb Pesadilla en el Street, el Chucky, totes aquestes pel·lícules m'encantaven. Sí, m'apassionava. I, bueno, aquesta passió l'ha sigut mantenint en el temps. Però ara que, d'alguna manera, puc fer les meves petites pel·lícules a través de la meva música i a través dels videoclips, doncs tenia aquesta deu dependent amb el passat i vaig decidir, doncs, incrustar tot aquest imaginari a l'estètica d'aquest disco. Ja no només amb els vídeos, sinó també amb els teclats, els sintetitzadors i aquest punt misteriós que tenen aquestes pel·lícules. És la nostàlgia, saps? És aquesta sensació que tenim tots quan veiem, a lo millor, els Goonies o Regreso al Futuro. Sí. Doncs a mi em passa això, però amb aquestes pel·lícules.
Amb les slashers aquests. Escolta, per exemple, un so una mica vuitantero podria ser aquest. Més enllà. No? Que això se sent en el disc.
Absolutament,
i aquest aire, no?, de pel·lícula que, de fet, en els últims anys s'ha recuperat. Me'n recordo Drive, que no sé si la vas arribar a veure, la pel·lícula Drive, que tenia aquella banda sonora, no?, molt, molt vuitantera, no? Però deies que... O sigui, tu volies
fer... Aquesta nostàlgia està a Stranger Things molt ben captada, no?, amb la seva banda sonora, amb els nens, amb el vestuari, amb tot aquest imaginari.
A tu t'hauria agradat fer pel·lis de por, però de què? De director, d'actor, de guionista, de què?
Jo el que volia fer eren els efectes especials de sang i fetge, no el làtex, no amb ordinador, sinó els ninots de goma...
Ah, boníssim.
Sí, tota la sang falsa, tot això és el que a mi m'encantava. Inclús els meus pares em van arribar a portar a una escola que es dedicaven a això, que feia Cazcarra a Barcelona, on finalment no hi vaig estudiar, però vaig estar a punt.
Boníssim. Ai, si tu plores per mi, jo ploro per les coses que no tinc. Ja que diu que les pel·lis de por s'espanten perquè juga amb allò que és desconegut, no?, una mica, i amb el que és diferent. El videoclip el protagonitzen persones que surten, per entendre'ns, de la norma, podríem dir cossos no normatius, no? No sé si això és el que has vingut a reivindicar també amb el disc, la diferència. És una... Segur que molta gent que ens està escoltant ha vist aquests últims dies l'entrevista a l'Aleixo Paz, no?, que és el protagonista d'aquest documental del Nen de Foc, no?, que surt en aquest videoclip, no?
tocar.
Sí, per mi aquesta és una de les autèntiques revolucions actuals i de futur. La revolució dels que són diferents i no encaixen. I en aquest disc he fet aquest paral·lelisme entre els monstres d'aquestes pel·lícules de terror i els suposats monstres de la nostra realitat, de la nostra pel·lícula, i te n'adones, no?, que en la nostra realitat potser els monstres no són els que són diferents, sinó tot el contrari, no?, els que intenten ser amables i ben vestits i ben guapos, no?, que són els que després te l'acaben fotent. Per mi és molt important donar valor a la diferència, però no des d'una lletra reivindicativa. Això és una cosa que a mi no me la crec, però sí que crec que amb petits actes, amb petits gestos, un ha de fer i ha d'actuar com pensa. I en aquest videoclip jo volia treure persones diferents a la norma, actuant com a persones absolutament normals. I aquí és on entra l'Aleixo, interpretant-se a si mateix en el vídeo i ironitzant amb aquesta posició de monstre, ficant-se la màscara de Jason de Viernes 13, o la Norma, que així és com es diu la noia que està a la banyera i li surt la mà del Freddy Krueger, doncs fent un paper absolutament normal, no? És el que faria ella, doncs, estant a la banyera de casa seva.
Escoltem alguna cançó més, va.
L'amor és un parc, l'amor és un parking, l'amor és el foc, l'amor és el...
Es queda un minutet abans d'acabar el programa, però, Ferran, aquest joc de l'autotune, d'adaptar-se també amb coses que ara sonen i que estan funcionant, és també una mica marca de la casa, no? Això d'estar atent a coses que s'estan fent i que són interessants.
Sí, o sigui, igual que sóc un nostàlgic a moltes coses, també m'interessa molt tot el que passa a la música comercial, a la música underground, a la música en general. Sóc molt inquiet amb això. I sí, tota la música urbana m'agrada moltíssim i hi ha cosetes que me les emporto en el meu univers i les adapto. Sí.
Te les quedes. Per cert, ahir vas estar per Madrid, sí. Oi? Vas fer concert, que és pràcticament el debut, però pràcticament, no?, del nou disc, el Teatre Reina Victòria.
Sí, ja vam començar a tocar algunes cançons allà, va ser un concert preciós, compartit amb el Petit de Cabril, i vam fer sold out a Madrid, cosa que és una proesa, ara mateix.
Totalment, totalment. Doncs, si voleu sentir-lo, el disc es diu Parc, de Ferran Palau, però també el podreu veure a partir del mes de març a Canovelles, el 6 de març, el 27 a València, el 28 a Pedreguer, el 10 d'abril a Girona, i la presentació oficial del disc el 24 d'abril a Barcelona, al Festival Guitar BCN. Ferran Palau, un plaer saludar-te i moltes felicitats per la feina.
Igualment, amics, merci per l'interès. Cuideu-vos molt.